Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest primer dia del mes de març del 2023. Neus Acín, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la situació en matèria de temperatures que tenim ara mateix? Perquè jo, quan he sortit a casa aquesta matinada, he tingut la sensació de que feia més fred.
De fet, tenim el mapa blau i lila, eh? És a dir, de tot arreu. Ha baixat la temperatura avui, aquesta nit, respecte... Ahir, de fet, tenim el cel més serè i això fa que les temperatures de matinada baixin. Tenim 2 graus negatius a Olot, a Mieres i a la Vall d'en Bas, 1 sota 0 a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i Anglès, 3 de negatius a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 4 sota 0 a Ribes de Freser. A aquesta hora n'hi ha 5 de negatius a Das, 8 sota 0 a Vall de Núria, i els positius, doncs, 0 a Banyoles, 1 a Girona i 4 a Figueres.
Doncs a veure quin temps ens espera. Informa Dani Ramírez.
La situació de fred intens sembla que va passant, tot i que aquesta matinada serà molt freda, torda, glaçada. De fet, des de mitjanit ja baixàvem a 0 graus a Olot, ahir va pujar una mica la temperatura màxima, 13 de màxima. Però bé, destaquem, doncs, que la tendència serà pujar relativament la temperatura a partir de demà. Avui seran estables, novament màximes de 12, 13, 14 a l'interior, 15, 16 cap a la Costa Brava. Aquí a la matinada també començarà freda, entre 0 i 4 graus, i a la zona prelitoral entre 0 i 3 sota 0. Però cal destacar valls del Pirineu, d'Osona i de la Garrotxa i Ripollès, on es podria baixar cap als 4, 5, 6 sota 0 al Pirineu, puntualment 8 sota 0 i alta muntanya, encara molt fred, cap a 10 sota 0, però no són els 17, 18 sota 0 que vam tenir el dilluns de matinada. En definitiva, tendència avui a una mica més de bonança, núvols i clarianes, al matí mig enterbolit, alguna boira molt aïllada, no és una situació de molta boira, i tramuntana moderada, no pas forta, a l'Empordà. A la tarda pot estar mig carregat de núvols, però sense pluja. Dijous, dia variable, mig ennuvolat, la temperatura una mica més alta, tant de dia com de nit, però les nits encara fredes i englaçades a tot l'interior fins al prelitoral. A la tarda es pot ennuvolar, aquest dijous, i no descartem alguna gotellada. El cap de setmana el preveiem amb temperatura més suau, boides al matí, nits fredes, però sembla que amb poca nuvolositat. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Anem als titulars de la jornada. Avui parlarem de la reordenació viària, de mobilitat i de medi ambient. El pàrquing de la Fageda estarà tancat durant uns mesos per obres. Mentre durin els treballs, les alternatives principals per accedir a la zona central del Parc Natural de la zona volcànica seran l'ús del transport públic o l'accés a peu des d'altres aparcaments.
És una actuació per tal de reordenar l'espai i ser més respectuosos amb la zona natural. Com a alternativa, hi haurà un servei de bus que connectarà la Vall d'en Bas amb la Fageda.
El director del Parc Natural és en Xavier Puig.
Especialment també la integració paisatgística per treure una mica aquesta imatge de camp, on els cotxes ara s'han d'ordenar, s'aparquen d'una manera més o menys ordenada, però que ens agradaria que fos molt més formalitzat i especialment molta més vegetació, amb menys visibilitat en tot cas de tota l'àrea d'aparcament.
El tema de la mobilitat també preocupa els ripollès perquè la majoria de veïns i veïnes de 7 cases dona suport al projecte anomenat Vallter 365 que pretén enllaçar l'estació i el municipi mitjançant un telecabina únic al sud d'Europa.
Molts veïns però coincideixen en que la restricció de vehicles a l'estació suposarà crear més places d'aparcament al municipi. En aquest sentit consideren que treure el problema d'un lloc i posar-lo en un altre tampoc és una solució.
De tornada a Olot, la ciutat segueix creixent. La capital de la Garrotxa ha tingut un increment de més de 400 habitants durant el 2022.
Els nous ciutadans provenen cada vegada més d'arreu de l'Estat, a diferència d'anys anteriors, quan provenien de països estrangers. Actualment a Olot hi viuen 36.716 persones.
La falta d'habitatge és un problema generalitzat arreu i posa en perill el relleu generacional dels pobles. És el cas d'Argelaguer, on el dèficit de vivendes ens repercuteix directament sobre l'arribada de famílies joves al municipi.
L'escola també ho nota en el nombre d'alumnes. La urbanització de Can Jan és una possible solució.
Escoltem l'alcalde del municipi, és Artur Ginesta.
L'escola és el termòmetre del poble. Si l'escola perd criatures, vol dir que el poble no va bé. Anem baixant de número d'alumnes, i l'escola és l'ànima d'un poble.
I a la pàgina econòmica, l'empresa de reciclatge tèxtil Triturats la Canya i l'associació Integra s'uneixen per fer front a la necessitat que generarà la nova directiva europea de residus tèxtils que obligarà a reciclar els excedents que fins ara es llencen a l'abocador.
Les dues entitats han estat col·laborant en els dos darrers anys per determinar la viabilitat del projecte. Ara, aquest febrer, han iniciat l'activitat econòmica amb 5 llocs de treball consolidats.
La gerent d'Integra és Núria Fiter.
Aquí, en aquesta aliança que hem iniciat amb Triturats la Canya, doncs, evidentment, ells posen el coneixement tècnic pel que fa al triturat de la roba, i des d'Integra aportem el coneixement en relació a l'atenció a les persones i al seguiment per poder fer una incorporació al món laboral de tant de persones amb discapacitat intel·lectual com de col·lectius de risc.
I l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa i la Fundació MAP de Ripoll participaran a la segona fase del projecte Vitamina, que engloba les comarques d'Osona, el Moianès, el Ripollès i la Garrotxa.
L'objectiu és compartir projectes d'ocupació, empresa, emprenedoria i educació i posar en comú les experiències per escampar models d'èxit arreu dels territoris.
Escoltem la regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies.
Penso que en el moment que estem avui en dia és més necessari que mai poder utilitzar aquestes metodologies de treball, i penso que ara les hem començat però que les hem d'anar seguint d'aquesta manera. Penseu, aquests espais de reflexió també sempre estan molt centrats en la persona, en el qual són espais on busquem solucions als reptes que tenim compartits, i des d'aquestes visions que us he dit al començament, totalment transversal.
És 7:45 del matí. Vivim Muntanya celebra la 8a edició amb l'alpinisme com a gran protagonista.
És la mostra de cinema i xerrades relacionades amb la muntanya que se celebra a Olot aquest divendres i dissabte. Comptarà amb films nominats i premiats al Festival de Torelló, un dels més importants del món. Totes les projeccions i xerrades es faran als cinemes Olot i l'entrada és gratuïta.
Un dels membres de la mostra, de l'organització de la mostra, és en Joan Soler.
La novetat d'aquest any seria que aquest any ho condensem més, o sigui, fem un divendres i un dissabte condensats, deixem estar la part de la sessió infantil del diumenge, i havíem fet algun dia alguna sessió entre setmana, també de moment aquest any no la fem, i ho concentrem tot en un cap de setmana així intensiu.
I pel que fa als esports, el Club Patinatge Artístic Olot mesurarà el seu poder al Campionat de Catalunya.
Intentarà repetir l'èxit gironí aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers. El grup gran dissabte i el júnior diumenge són candidats a l'or. El grup petit, el primer a actuar, buscarà la classificació per l'estatal en una competició llarga i renyida. La Federació Catalana recuperarà en aquest campionat la pista blanca destrossada pel Glòria el 2020.
Escoltem el director tècnic i artístic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiola, explicant què ha intentat treballar en aquest curt període de temps entre competició i competició.
Tots anem una mica amb les mateixes condicions, no hi ha gaire variació amb el que és en l'aspecte tècnic d'una competició a l'altra, però sí que hi ha un treball per anar perfeccionant cada vegada una mica més i per tenir, doncs, més sincronitzada aquesta coreografia. Hi ha un punt, diguem-ne, de més seguretat que fa que les patinadores ja es facin cada vegada de la coreografia una mica més seva i que puguin plasmar, doncs, cada vegada amb una mica més de facilitat, doncs, aquesta coreografia.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. El trànsit en aquests moments és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i els carrers principals de la ciutat. Avui, de carrers tallats, tenim de 8 a 2 del matí el carrer Serra Ginesta. Per tant, els vehicles que circulin des de la plaça Major hauran de circular en direcció a la plaça del Carme. De reserves d'estacionament en tenim tot el dia al carrer Croàcia i a la plaça de Malagrida. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
El medi ambient marca el pols de l'actualitat informativa d'aquest primer dia del mes de març, a 4 minuts ja per un quart de 8 del matí. El pàrquing de la Fageda estarà tancat durant uns mesos per obres.
Mentre durin els treballs, les alternatives principals per accedir a la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica seran l'ús de transport públic o l'accés a peu des d'altres aparcaments. És una actuació per tal de reordenar l'espai i ser més respectuosos amb la zona natural. Com a alternativa, hi haurà un servei de bus que connectarà la Vall d'en Bas amb la Fageda.
Ens ho explica en Roger Isern.
Aquest proper mes de març està previst que s'inicien les obres de reordenació de l'àrea d'aparcament i de pícnic de Can Serra, la Fageda d'en Jordà. Els treballs se centraran a millorar els accessos, aconseguir una integració paisatgística de l'espai a l'entorn protegit on es troba i augmentar la seguretat per als usuaris de l'àrea, una de les zones més freqüentades del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Unes obres que implicaran que durant molts mesos els visitants hagin d'aparcar en altres zones o fer ús del transport públic. El director del Parc Natural és Xavier Puig.
Especialment també la integració paisatgística per treure una mica aquesta imatge de camp on els cotxes ara s'han d'ordenar, s'aparquen d'una manera més o menys ordenada, però que ens agradaria que fos molt més formalitzat i especialment molta més vegetació, amb menys visibilitat en tot cas de tota l'àrea d'aparcament.
La programació d'aquestes obres que farà l'empresa pública Infraestructures.cat s'ha establert tenint en compte que el període de l'any en què la Fageda d'en Jordà acull un menor flux turístic. La previsió és que durin uns 5 mesos. Tot i això, es tracta d'una reserva natural que atrau visitants durant tot l'any, de manera que el tancament per obres de la zona d'estacionament principal de la Fageda d'en Jordà implicarà un canvi en les alternatives de mobilitat dels visitants.
També s'ha de dir que és una primera mesura que forma part també d'una estratègia més a llarg termini que s'està treballant a la taula de mobilitat comarcal amb tots els agents implicats, ajuntaments, Consell Comarcal, dintre d'aquesta taula de mobilitat general, la part específica de millora de la mobilitat turística.
L'aparcament de Can Serra a la Fageda d'en Jordà es va construir fa uns 20 anys per donar servei als visitants i tenir un espai on deixar el vehicle privat. Per altra banda, la zona de pícnic s'habilitarà en una ubicació provisional i també reubicarà temporalment el punt de càrrega i descàrrega dels autobusos d'escoles i visitants per tal de garantir una mobilitat segura en aquest espai.
Què fer-ne dels vehicles en un entorn natural és un problema que no només afecta la Garrotxa, sinó que també afecta la Vall de Campordón. La majoria de veïns i veïnes de Set Cases, per exemple, dona suport al projecte anomenat Vallter 365, que pretén enllaçar l'estació i el municipi mitjançant un telecabina únic al sud d'Europa. Neus, però què en farem dels cotxes que no poden pujar a Vallter?
Doncs mira, molts veïns coincideixen en que la restricció de vehicles a l'estació suposarà crear més places d'aparcament al municipi i en aquest sentit consideren que treure el problema d'un lloc i posar-lo en un altre tampoc és una solució.
Ens ho explica la Judit Lechon.
El projecte de Vallter 365 és una proposta que, entre altres objectius, pretén reduir la petjada de carboni a l'estació, evitant la pujada de vehicles perquè els visitants utilitzin el telecabina per accedir a l'espai. El problema, però, és que aquesta petjada de carboni passarà de Vallter cap avall, on els cotxes hauran d'aparcar per agafar el telecabina, i això és a Set Cases. En parla l'alcalde Joan Casadevall.
On ubicarem aquests 1.000 cotxes i com els ubicarem, no? Perquè, clar, Set Cases és un poble que més igual té 8 quilòmetres quadrats al nucli urbà. Clar, encabir 1.000 cotxes, doncs, igual és més gran que el poble, que l'espai que ocupa el poble.
Des de l'Ajuntament de Set Cases consideren que Ferrocarrils ja té els mecanismes necessaris per executar una proposta adequada i que tingui en compte l'entorn, sense malmetre ni degradar el paisatge del municipi.
Doncs passagísticament té que quedar impecable, vull dir que això serà una cosa a treballar molt i molt i molt bé, no una mica bé, sinó molt bé, perquè si no, un poble del Pirineu que té aquest aspecte així una mica rural, en alguns llocs, no? Però quedarà molt desdibuixat, no? Si no estem molt i molt a sobre, no? Perquè clar, aquells cotxes que es treguin de 2.000 metres vindran a 1.600, clar. Ocuparan el mateix que ocupem a Nadal, però una mica més a baix.
El projecte de Vallter 365 també ha de contemplar com encabir més de 1.000 places d'aparcament en un municipi com Set Cases.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui hem sabut que Olot segueix creixent. La capital de la Garrotxa ha tingut un increment de més de 400 habitants durant el 2022.
Els nous ciutadans provenen cada vegada més d'arreu de l'Estat, a diferència d'anys anteriors, quan provenien de països estrangers. Actualment a Olot hi viuen 36.716 persones.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Les dades del padró municipal d'Olot demostren que la ciutat està evolucionant. El 2021, l'Institut Nacional d'Estadística publicava que Olot tenia 36.299 habitants. En canvi, l'1 de gener de 2022, la ciutat havia crescut en 417 habitants més. El major increment de persones arribades a la capital de la Garrotxa es deu a canvis de residència. Més de 1.300 persones han arribat a la ciutat aquest 2022, procedent d'altres zones del territori espanyol. El tema ha sortit en l'últim ple municipal on el PSC ha destacat també l'arribada de ciutadans estrangers de països com Afganistan, Índia, Gàmbia, Marroc, Colòmbia i Hondures. Segons el portaveu Josep Guix, una de les raons per les quals la gent vol venir a la Garrotxa, i més concretament a Olot, és per la qualitat de vida que hi troben. Aquest increment de la població a Olot fa anys que va en augment. Les dades del 2021, en comparació amb les del 2020, també mostraven un creixement de la població. Pel portaveu d'Esquerra Republicana, Josep Quintana, aquest creixement caldria estudiar-lo amb deteniment. El padró municipal també recull que més de 2.000 persones s'han canviat de domicili a Olot durant el 2022.
Podem anar creixent, però si no hi ha habitatge, poques solucions hi trobarem. La falta d'habitatge posa en perill el relleu generacional de pobles i ciutats. És el cas, per exemple, d'Argelaguer, on el dèficit de vivendes repercuteix directament sobre l'arribada de famílies joves al poble.
L'escola també ho nota en el nombre d'alumnes. La urbanització de Can Jan és una possible solució.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Des de fa anys, Argelaguer compta amb un nombre d'habitants que ronda els 400. Pels pobles petits, l'escola sol ser un bon indicador per mesurar l'evolució demogràfica i d'edat que té el municipi, i des de fa temps l'escola Montpalau va baixant en nombre d'alumnes. Ho explica Artur Ginesta, l'alcalde d'Argelaguer.
L'escola és el termòmetre del poble. Si l'escola perd criatures, vol dir que el poble no va bé. Anem baixant de número d'alumnes i l'escola és l'ànima d'un poble.
Actualment a l'escola hi van encara no 40 alumnes i segons l'alcalde, per anar bé, s'haurien de superar els 45. Com en la majoria de pobles d'arreu, Argelaguer amb prou feines hi ha possibilitat de llogar i tampoc hi ha una gran capacitat per créixer. Una de les esperances del poble és poder desencallar una zona on en principi fa anys s'hi havien de fer vivendes, a Can Jan.
Estem treballant, aviam si desencallem la zona de Can Jan, que és una urbanització que va quedar aturada ja fa molts anys, el 2009, i allà seria el lloc ideal per poder fer cases, buscar la manera de que siguin cases assequibles, que ens vingui gent jove, que tinguin criatures, que emplenin l'escola.
Argelaguer compta amb una bona situació i té zona industrial, i tot i que hi hauria gent que aniria a viure-hi, aquests es topen amb el problema de l'habitatge.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Obrim ara la pàgina econòmica. L'empresa de reciclatge tèxtil Triturats la Canya i l'associació Integra s'uneixen per fer front a la necessitat que generarà la nova directiva europea de residus tèxtils que obligarà a reciclar els excedents que fins ara es llencen a l'abocador.
Les dues entitats han estat col·laborant en els dos darrers anys per determinar la viabilitat del projecte. Ara, aquest febrer, han iniciat l'activitat econòmica amb 5 llocs de treball consolidats.
Informa Pere Ubach.
Amb la voluntat d'anticipar-se a la necessitat que genera la nova directiva europea de residus tèxtils, l'empresa de reciclatge tèxtil Triturats la Canya i l'associació Integra s'uneixen per crear nous llocs de treball pels col·lectius en risc d'exclusió i garantir el reciclatge dels excedents tèxtils. La nova directiva entrarà en vigor l'any 2025 i obligarà a reduir, reutilitzar o reciclar la fracció tèxtil que fins ara es llança a l'abocador. Les dues entitats han estat dos anys col·laborant en una prova pilot per determinar la viabilitat del projecte i a partir d'aquest febrer s'inicia l'activitat en forma de negoci. La gerent d'Integra és Núria Fiter.
aquí en aquesta aliança que hem iniciat amb Triturats La Canya, doncs evidentment ells posen el coneixement tècnic pel que fa al triturat de la roba i des d'Integra aportem el coneixement en relació a l'atenció a les persones i al seguiment per poder fer una incorporació al món laboral de tant de persones amb discapacitat intel·lectual com de col·lectius de risc.
Durant aquests dos anys de col·laboració entre Triturats La Canya i Integra s'han seleccionat 1.200.000 peces de roba, de les quals se n'han manipulat la meitat. L'activitat econòmica acaba d'iniciar-se i des d'Integra afirmen que necessita rodatge. De moment han començat amb 5 llocs de treball i 5 clients consolidats.
Per començar, doncs, tenim una plantilla de 5 treballadors, 4 dels quals sí que són persones amb discapacitat intel·lectual, i bé, hi ha una persona que gestiona l'activitat diària, i bé, a nivell d'objectius a mitjà termini que ens plantegem, doncs, ser un referent d'aquest sector a nivell europeu, d'aquest tipus de feina, i llavors, evidentment, la creació de nous llocs de treball i consolidar-los per tant persones amb discapacitat com per col·lectius de risc.
Integra ja té la possibilitat de crear llocs de treball dins la mateixa entitat amb altres projectes, però Fité afirma que el fet de poder-los crear en col·laboració d'una altra empresa, que els dona una projecció pel que fa a la creació de més llocs de treball, és el que més persegueixen. Aquest és el primer projecte que tenen d'aquestes característiques, però esperen que no sigui l'últim.
I l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa i la Fundació MAP de Ripoll participaran a la segona fase del projecte Vitamina, que engloba les comarques d'Osona, el Moianès, el Ripollès i la Garrotxa.
L'objectiu és compartir projectes d'ocupació, empresa, emprenedoria i educació i posar en comú les experiències per escampar models d'èxit arreu dels territoris.
L'abril passat es va impulsar un nou projecte fruit de la col·laboració público-privada, anomenat Projecte Vitamina. En aquesta iniciativa hi participen 5 territoris molt propers entre ells, com són Manlleu, la Vall d'Algès, Orís i Bisaure, el Moianès, el Ripollès i la Garrotxa. Aquesta proposta vol concloure amb l'elaboració de 18 projectes dirigits al desenvolupament local dels 5 territoris, que els serveixi com a eina per a potenciar la formació professional. És per això que per aquesta segona fase s'ha realitzat un decàleg de 10 punts que vol coordinar, liderar, desenvolupar, comunicar i valorar la totalitat dels projectes. L'alcalde de Sant Joan les Abadesses, Ramon Roquer, explica la situació actual del projecte.
Fer les entrevistes amb els representants dels 18 projectes. Compartir els projectes entre entitats públiques i privades, conèixer experiències inspiradores d'altres territoris, aplicar l'estratègia de comunicació distribuïda creada en el projecte Vitamina entre els territoris i fer-ne difusió per facilitar la seva transversalitat. I finalment, doncs, transferir el treball fet a altres ens locals, doncs, de Catalunya.
La segona fase del projecte Vitamina consta de 5 punts diferents. Entre ells hi haurà les trobades al Castell de Montesquiu, on l'objectiu és compartir els dubtes i experiències sorgides en l'elaboració dels respectius projectes. Les dues últimes fases volen descobrir la viabilitat de la idea i la posterior difusió. Dels 18 projectes que s'han inclòs hi haurà treballs de l'Escola Noi Madulot, l'Enom de Manlleu o la Fundació MAP del Ripollès, entre d'altres. La regidora d'Empresa d'Olot, Gemma Canalies, explica la importància de ser un any més com a comarca.
Penso que en el moment que estem avui en dia és més necessari que mai poder utilitzar aquestes metodologies de treball i penso que ara les hem començat però que les hem d'anar seguint d'aquesta manera. Penseu, aquests espais de reflexió també sempre estan molt centrats en la persona, en el qual són espais on busquem solucions als reptes que tenim compartits i des d'aquestes visions que us he dit al començament, totalment transversal.
El projecte Vitamina està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. La proposta comptarà amb la participació també d'un professional de desenvolupament local que donarà suport als diferents projectes.
I ja que parlem d'aquest tipus de qüestions, diversos tècnics experts en digitalització aplicada a l'empresa s'han posat a disposició de pimes i autònoms de la Garrotxa i el Ripollès per assessorar-los en el seu desenvolupament digital.
La iniciativa ve acompanyada d'una ajuda dels fons Next Generation que permet que les petites i mitjanes empreses es posin al dia en noves tecnologies.
Informa Guido Sengerotti.
Dins dels fons Next Generation, la Unió Europea va posar a disposició de pimes d'àmbit rural 500 milions d'euros per impulsar el seu desenvolupament digital a través de l'anomenat Kit Digital. Es gestiona a través de la Diputació de Girona i Ripollès Desenvolupament compta amb un tècnic que assessora les empreses. Bernat Falumi és el tècnic digitalitzador de la Diputació de Girona, que està a Ripollès Desenvolupament.
Dono suport en temes de kit digital, que són els ajuts que es donen a petites i mitjanes empreses, que van entre 0 i 2 treballadors fins a 2.000 euros, de 3 a 9 fins a 6.000 i de 10 a 49 hem 12.000 euros.
Fins ara, el tècnic que dona servei al Ripollès i a la Cerdanya, però centralitzat a la seu de Ripollès Desenvolupament, ha pogut assessorar una quinzena d'empreses amb demandes variades.
Moltes empreses es donen compte que no tenen pàgina web i que s'estan quedant enrere amb altres empreses que sí que en tenen i demanen aquest ajut. I el que fem és ajudar-les a sol·licitar i a ficar-les en contacte amb agents digitalitzadors. Hi ha moltes empreses que, per exemple, no tenen perfil d'empresa a Google. I això, per exemple, si algú busca i no troben ni el telèfon ni el correu per ficar-se en contacte amb elles.
Les empreses que han utilitzat aquest servei d'assessorament de Ripollès Desenvolupament són d'arreu de la comarca i qui posa en pràctica les accions a les empreses són 4 agents desenvolupadors, 4 empreses de la comarca especialitzades en l'àmbit. El kit digital és l'ajut més sol·licitat per les pimes i la convocatòria per demanar-lo encara és oberta.
Avui en parlarem àmpliament d'aquesta qüestió amb l'Eduard Llinàs. Ell és tècnic digitalitzador de la Diputació de Girona. Ho farem a partir de 8:45 del matí, el dia en què també hem de parlar de Vivim Muntanyers, que celebra la 8a edició amb l'alpinisme com a gran protagonista.
És la mostra de cinema i xerrada relacionades amb la muntanya que se celebra a Olot aquest divendres i dissabte. Comptarà amb films nominats i premiats al Festival de Torelló, un dels més importants del gènere. Totes les projeccions i xerrades es faran al cinema Olot i l'entrada és gratuïta.
Passió per la muntanya és el denominador comú dels integrants i organitzadors del Vivim Muntanyes. És una mostra de cinema i xerrada relacionades amb l'alpinisme que ja se celebra a casa nostra des de fa 8 anys. Aquest 2023 es farà al Cinema Olot, punt tradicional en els darrers anys, una mostra que segueix el camí de grans festivals de cinema de muntanya com és el de Torelló. El Vivim Muntanyes d'enguany comptarà amb una desena d'actes entre projeccions i xerrades que parlaran d'històries de superació, gestes d'alpinistes i les seves vides lluny de la família, entre d'altres. Un dels membres de la mostra és Joan Soler.
La novetat d'aquest any seria que aquest any ho condensem més, o sigui, fem un divendres i un dissabte condensats, deixem estar la part de la sessió infantil del diumenge i havíem fet algun dia alguna sessió entre setmana, també de moment aquest any no la fem, i ho concentrem tot en un cap de setmana així intensiu.
A banda de les pel·lícules que es podran veure al Vivim Muntanyes, la mostra sempre ha apostat per tenir convidats relacionats amb el món de l'alpinisme. Aquest 2023 l'organització ha convidat Armand Ballart, alpinista encarregat d'obrir més de 400 vies. Un dels organitzadors, Pere Gelis, destaca la xerrada de dissabte al vespre i la figura de Ballart en el món de l'esport de muntanya.
És un dels pioners de l'escalada de grans parets al país. Abans d'ell encara hi havia una altra generació, però aquesta generació eren menys, eren 6, 7, 8 persones. L'Armand ja forma part d'aquesta generació que va començar a haver dotzenes d'escaladors i ell és una mica l'abanderat.
La 8a edició de la mostra de cinema de muntanya Vivim Muntanyes es farà aquest divendres i dissabte al Cinema Olot. Es pot consultar tota la programació al web vivimmuntanyes.cat.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot mesurarà el seu poder al Campionat de Catalunya i intentarà repetir l'èxit gironí aquest cap de setmana al Palau d'Esports de Granollers.
El grup gran dissabte i el júnior diumenge són candidats a l'or. El grup petit, el primer a actuar, buscarà la classificació per l'estatal en una competició llarga i renyida. La Federació Catalana recuperarà en aquest campionat la pista blanca destrossada pel Glòria el 2020.
Ens ho explica en David Planella.
El Palau d'Esports de Granollers, un dels principals pavellons del país, es vestirà de gala aquest cap de setmana per acollir el Campionat de Catalunya de Show. Una pista blanca taparà la pista blava d'en Vol i afavorirà l'espectacle que intentaran donar els 53 equips que hi patinaran entre dissabte i diumenge. N'hi haurà 3 del Club Patinatge Artístic Olot que esperen donar continuïtat al bon començament de temporada que van tenir a Fontejau. Només fa 3 setmanes del Campionat gironí i el director tècnic i artístic del club, Ricard Planiol, explica que han intentat treballar en aquest curt període de temps entre competició i competició.
Tots anem una mica amb les mateixes condicions, no hi ha gaire variació amb el que és en l'aspecte tècnic d'una competició a l'altra, però sí que hi ha un treball per anar perfeccionant cada vegada una mica més i per tenir doncs, més sincronitzada aquesta coreografia. Hi ha un punt, diguem-ne, de més seguretat que fa que les patinadores ja es facin cada vegada de la coreografia una mica més seva i que puguin plasmar doncs, cada vegada amb una mica més de facilitat doncs, aquesta coreografia.
El grup gran del CP Olot va ser campió de Girona amb el ball No em vinguis amb cuentos i defensa el títol de Catalunya que va aconseguir la temporada passada. Dissabte buscarà el 21è de la seva història i per trobar-lo haurà de superar rivals de nivell internacional. En total seran 9 els participants de Show Gran i el CP Olot sortiran de penúltim just després del Girona i just abans del Tona i del Masnou.
És bastant similar al que vam tenir en la competició del territorial. Ja ens agrada. Sortim, a més, en els darrers llocs, que, com a places ja de preferencials, i això ja és un signe bo.
La competició de Show Gran arrencarà dissabte a 8:15 del vespre i abans, a 5:15, haurà començat el Campionat de Catalunya amb la modalitat de grups petits, on el CP Olot, amb el disc Aixeca't, sortirà 11è de 17 conjunts. Ricard Planiol destaca la competitivitat que hi haurà i espera que el petit aconsegueixi la classificació pel Campionat d'Espanya.
La veritat és que en té moltes ganes, ha fet un inici de temporada molt i molt bo, a més estem portant aquest any un treball de molta qualitat tècnica i esperem doncs, que aquest Campionat de Catalunya puguin ells esgarrapar, ja que tenen molts més competidors, puguin esgarrapar la plaça per participar en el Campionat d'Espanya.
I l'endemà diumenge serà el torn del grup júnior, que la temporada passada va ser campió de Catalunya, subcampió d'Espanya i campió d'Europa. Aquest any ha començat sent el millor de Girona i ara, amb el ball Soc Jo i amb un equip encara més jove, aspira a repetir l'èxit a Catalunya.
Lògicament, tot s'ha de veure amb els competidors que hi hauran, però sí, una de les parts és mantenir una mica aquesta plaça de lideratge que vam aconseguir doncs, l'any passat.
El Campionat de Catalunya de grups de show es podrà seguir aquest cap de setmana a través d'Olot Televisió i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot dissabte al vespre en una retransmissió especial que combinarà la competició de patinatge artístic amb el partit de l'hoquei Olot contra el Mataró. La tarda sobre rodes arrencarà a 6:45 i tindrà tot una hora de prèvia.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.